Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez, comencem Herrera en Cope a Lleida, són les 12:20 minuts. El que fem és començar setmana, dilluns avui, 18 de febrer del 2019, i un temps que ara sí que ja està a l'estil aquell de que a la nit fa fresca, fa fred, i escolta, cap a primera hora de la tarda pugen força les temperatures. Hores d'ara, 12 graus, busquem, com sempre, informació de servei. La previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També farem un repàs ràpid de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Posarem somriures a les cares de la gent. Va, que sigui, ho esperes, que els dilluns s'ha de començar bé la setmana amb el Joel Carnicer. I parlarem dels bocins d'història amb el Joan Ramon González. I encara ens quedarà temps, perquè el Joan Bellmunt ens obri la finestra dels records i ens planti i ens porti cap a la una. A partir de la una, Nacional 240, avui ja saps que és, doncs fem l'1 per 1 amb la Mònica Carrasco des de Cope Tarragona. Ens connectem les dues emissores i parlem d'un tema comú. De què parlem avui? Parlem d'Asperger. Parlarem, doncs, des de la vessant dels afectats i des de la vessant, doncs, més tècnica, perquè ens expliquin exactament què és. I encara ens quedarà temps, per arribar a 2:15 i a la nostra radiografia, la nostra tertúlia d'esports, posar sobre la taula tots els resultats del cap de setmana. Però abans, busquem aquesta previsió meteorològica amb la Carolina Pons. Ara 12 graus a Lleida. Carolina, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Bueno, està clar que tenim algun problema tècnic. Intentarem tornar a buscar aquesta comunicació. Abans, però, nosaltres el que fem és buscar l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
Ara, si anem a recuperar aquesta informació referent a la previsió meteorològica, Carolina Pons, vinga, ara sí, Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Bueno, vale, pues no hi ha manera, escolta, deixem-la. Vinga, busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Per cert que ahir diumenge, a la Nacional 230, va haver un tall de carretera a l'alçada del Farràs que van dur a terme el CDR de Ponent. El tall va durar prop d'una hora i van col·locar bales de palla a la calçada. Va ser a les 5 de la tarda, al quilòmetre 28, a la sortida del Farràs, a la Nacional 230. Però el que va passar ahir és que el turó de la Seu Vella, a Lleida, doncs es va posar la gorra, per dir-ho així. Va ser una jornada, com sempre, organitzada per la FANOC, i que, doncs, ens informa l'Elder. Elder, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Sí, tal com dius, aquest diumenge s'ha fet la 6a festa de Posa't la Gorra al Turó de la Seu Vella, organitzada per la FANOC. A prop d'unes 6.000 persones van assistir durant tot el dia i van escoltar el manifest on es reivindicava més difusió, llegit per 5 adolescents que han viscut la malaltia o són familiars de nens amb càncer. Aquest va ser un dels moments més emotius, tal i com afirma un dels presentadors de l'esdeveniment, Toni Tolmos. Vale. Bueno, tots ens l'hem trucat i ens ha confirmat això. Ara mateix tenim un petit problema tècnic que no podem posar sota ahí, però seguim amb la informació. El que sí que s'ha pogut recaptar aquest diumenge a Lleida es destinarà sobretot a l'iniciativa de la Casa dels Xuclis, un espai on les famílies de nens i nenes amb càrcer poden viure mentre han d'estar a prop dels hospitals.
Cope Lleida. Estàs informat.
Bueno, ara us puc dir això de són coses del directe, però sí, són coses del directe. El que sí que no podem fer és permetre de deixar-nos sense aquesta informació. Elder, anem a escoltar l'Antoni Tolmos, que parlava que el seu moment més emotiu era justament...
Sí, el manifest.
El manifest, Antoni Tolmos.
Per a mi el moment més emotiu potser va ser la lectura del manifest que van fer els joves de l'associació de la FANOC, els joves que estan o han estat passant la malaltia, molts d'ells encara en tractament, i van fer un manifest molt emotiu i molt intens. Sobretot demanant-nos que la societat segueixi involucrant-se en aquest tipus de causes, aportant ja sigui amb una gorra o no el que sigui, perquè la recerca continuï.
Canviem de tema, la Paeria celebrarà aquest divendres aquest ple extraordinari que fa dies que se'n parla sobre l'informe de la Sindicatura de Comptes. El van demanar els grups a l'oposició per les irregularitats detectades per aquest organisme i l'equip de govern assegura que no s'ha comès cap il·legalitat. És molt bo això, parlem del mateix tema, uns diuen que sí, els altres diuen que no. Veurem si el ple d'aquest divendres es posen d'acord. Per cert, que a l'església del Picat s'ha tancat el culte, perquè Elder?
Sí, exactament, ha hagut uns petits desprendiments, uns joves desprendiments, i el bisbat de Lleida ha decidit tancar el culte a la parròquia de Sant Bartomeu del Picat. Un informe de l'arquitecte de la diòcesi s'ha aconsellat dur a terme les obres de manera imminent per garantir la seguretat del temple i dels vianants. El bisbat calcula que reparar la cobertura del temple costarà uns 150.000 euros i varis mesos, mentre els quals les misses es traslladaran a la sala unió de la mateixa aprovació.
Gràcies, Elder. Parlem d'esports, ho fem com sempre amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
El Hyundai Kona ha estat escollit millor cotxe de l'any a Espanya 2019. A més, la seva versió elèctrica, amb una autonomia de fins a 449 quilòmetres, és el primer SUV elèctric en rebre aquest premi. Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Roger, què tal? Bon dia. El camp d'esports ha canviat la cara, eh?
Efectivament, el Lleida va tornar al camí de la victòria en el debut d'Oliva al camp d'esports contra el Llevant i ho va fer després d'una primera meitat sense massa ocasions, però el tècnic blau va canviar l'esquema tàctic al descans i va fer entrar Josimar Quintero, que va revolucionar el partit propiciant el primer gol de Musa amb una gran passada mil·limètrica. El segon gol el va fer Pedro Martín marcant un penal provocat per Juanto, deixant enrere la polèmica del fatídic partit contra l'Espanyol. Oliva destacava en roda de premsa la gran diferència que es va veure en les dues meitats.
Jo crec que a la mitja part l'equip tenia una sensació dolenta, hem tingut que estimular aquells aspectes que pensàvem que ens donarien una miqueta més de, no d'eficàcia, sinó més de tranquil·litat, no? I per això, ja t'he dit, l'entrada de Yossi i més retocs que hem fet allà i, bueno, a poc l'equip ha anat creixent una mica més, no?
Amb aquesta victòria, l'equip trenca una ratxa de 6 partits sense guanyar i es situa tercer, a 3 punts del Villarreal i a 4 del líder, l'Atlético Baleares.
El Lleida Llista, amb hoquei, també ha estat protagonista del cap de setmana.
Sí, l'altra gran notícia del cap de setmana va ser la victòria del Llista per 3-5 a la pista del Nantes francès en l'anada dels quarts de final de la Copa de la Sers. L'equip de Folguera està a un sol pas de repetir participació a la Final Four d'un títol que n'és l'actual campió. El partit de tornada serà el 9 de març al pavelló 11 de setembre.
Gràcies, Roger, i recordem que el Força Lleida va perdre finalment a la pista del Palencia. Després en parlarem a la radiografia, crec que és la derrota número 11, en parlarem després.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, eh? Ja està amb nosaltres la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Amb la Mari Carmen ja sabeu, que fem memòria. Recordem tal dia com avui de fa 25 anys, per tant, un 18 de febrer, però del 94.
Bé, doncs els pressupostos de l'Ajuntament de Lleida tenien previst per aquest any 94 una baixada del 26% de la recaptació per llicències d'obertura de nous comerços, per la qual cosa el comerç de Lleida aquell any creixeria menys i també es contemplava un augment del 150% de la morositat. No anava la cosa gaire bé. La Universitat de Lleida no descartava compartir el solar del Camp de Mart i el rector creia que era viable que l'ensenyament ocupés part dels terrenys i negava que era prioritari a agrònoms en matèria de noves obres. La Universitat de Lleida demanava a la Paeria i a la Diputació la cessió de finques. També es va impulsar en aquells moments el pla d'emergència a la Nacional 230. L'actuació coordinada s'iniciaria abans de que la neu no ho fes possible i s'ordenaria amb antelació el trànsit de Vilaller a França. Fa 25 anys també, l'enterrament de la sardina com a final del carnaval...
Sempre m'ha fet gràcia aquest dia.
Sí, aquí a Lleida...
Sí, la tradició sé que ve de lluny, però clar, avui en dia... Això...
Els últims anys no sé, però jo vaig viure alguns anys, les plorones per carrer Sant Antoni, aquella carrossa que és del segle XVIII... Tal. Bé, doncs fa 25 anys l'enterrament de la sardina com a final del carnaval es va fer amb el camfor. Va ser enterrat a l'auditori entre els plors de més de 1.500 magdalenes. Magdalenes vol dir plorones, eh? Uh-huh. No magdalenes de menjar.
No, no, sí, sí.
Negres, també, negres. I, o sigui, que anaven molt negres, no és fossin nois negres, no. Que anaven totes negres, amb aquells mantos fins als peus negres, molt apenades, i també familiars de la sardina. Mm. La carrossa que va transportar el fèretre de Pau Pi date, com dèiem abans, date dels anys 30. La carrossa del Pau Pi, de mort, mm-hmm, no és del 18, sinó que és dels anys 30, per tant, imagina, és del segle XX. A principis del 20.
Sí, sí.
A principis del 20, sí. El que passa és que quan la veiem nosaltres ens sembla que encara és més antiga. No sé si continuarà sortint avui, aquest any ho veurem. La Conselleria de Sanitat també era notícia perquè va plantejar cedir a mans privades als caps de muntanya. La cessió solament es faria a empreses amb clara vocació sanitària. La Conselleria descartava que aquesta mesura s'apliqués a d'altres centres. Una iniciativa era que es posaria en marxa l'any 95, segons el delegat del Departament a Lleida, el senyor Josep Santa Maria, en aquells moments. I la Paeria era notícia també perquè demanava 200 milions a la Comunitat Europea per finançar les obres de l'escorxador. La subvenció serviria per finançar l'Institut Municipal de Teatre.
Mm-hmm. Molt bé, Mari Carmen.
Fins
apa,
demà.
Fins demà.
Oye, Javi, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Pero no vives en un piso de alquiler?
Claro, pero cuando te instalan la alarma ya es tuya y si te cambias de casa les llamas y te la vuelven a poner donde les digas.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Herrera en Cope. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, que li posem somriures a les cares de la gent, ho fem com sempre amb el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Avui
vinc desbocat, eh? Ja que no hi ha temps, vinc desbocat.
Però,
ja.
Anava a dir que avui ho hem de fer una mica més cura, això, per tant...
Això et dic, Hola, què tal? Com
ja
estàs?
Ja estem presentats.
Vinga, doncs ja, vista que això està presentat, començo dient que gana un milió en la loteria i aparece disfrazado para que no le reconozcan su familia y amigos. ¿Vale?
Sí, claro.
Así que resulta que el afortunado ganador de la lotería firma su cheque disfrazado con una máscara y guantes, ¿no? Y digo, se representa con una máscara de Scream para que nadie de su entorno pueda identificarlo. Y además el tío es va presentar allí allí a firmar amb una màscara de Scream i uns guants negres i no se'l reconeix.
Ah.
Diu, el misterioso A. Campbell ha sido el afortunado que se ha llevado más de 158 millones de dólares jamaicanos.
Ah.
Que això és un milió de dòlars.
Ah, bueno.
Però clar,
bueno.
Sí, sí. No, però alto.
El nivell de vida d'allí deu ser moltíssim, eh?
A Jamaica deu ser l'hòstia, clar. Llavors, el tema està que el tio s'ha disfressat perquè no vol que amics i familiars ho sàpiguin. Què passa? Que també crec que deu ser que no vol que la gent en general ho sàpigui.
Oh, és que saps què passa?
Perquè li entrarien a casa i li cremarien la casa.
Bueno, això a part, normalment la gent que li ha tocat molts diners a la loteria sempre diu que li apareixen amics per tot arreu.
Sí, clar.
I clar.
No, jo la veritat faria el mateix.
Tothom té projectes, tothom necessita diners.
Sí.
Bueno,
sí.
Això ja és normal, però...
Sí, però bueno, el cas és que ha dit això i suposo que farà la falsa humilitat d'Iniesta.
Al principi.
Vull dir, farà veure que no, tot va bé, tot... Me fa una ràbia la gent que diu, jo sigo trabajando en lo mismo.
Sí, ja, però amb una altra pressió,
no?
Eh?
Clar, no et pot.
D'una altra manera.
O com la gent que es fa famosa. No m'he canviat el número de telèfon aún.
Aún.
Aún. Sigo con el mismo número de teléfono. Però que... Va, bueno, en fi.
Vinga.
Diu que aquesta és...
A veure.
Suspenden a una funcionària de prisiones por liarse con un preso. No ha tingut prou. No hi ha persones amb aquest.
Però liar-se d'onde?
Clar, diu un juzgado... el que tengo aquí colgado de lo contencioso administrativo de Barcelona ha confirmado la suspensión de empleo y sueldo de una funcionaria de prisiones al constatarse que mantenía desde hace 4 años una relación sentimental con un preso.
Oh, caram, però 4 anys ja són anys, eh?
Sí, clar.
Vull dir que no és un calentón,
que
això ja és una cosa consolidada.
Clar, ella ho tenia bé, perquè diu, aquí no em podrà fotre les banyes.
Sí, clar.
Diu, aquest no em fotrà les banyes. Així que allà no, tonta no era. Però bueno, el cas és que l'han enxampat i suposo que no es deu poder, més.
Suposo que no es deu poder perquè no tingui avantatges.
És
o...
que diu que, per exemple, clar, diu, la resolució sancionadora confirmada parcialmente por el juez considera que se produjo, obro cometes, el notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas.
Claro que estava ocupada fent altres coses.
Ah, clar, és veritat, perquè a més si era horari de treball...
Clar. Home, no tenia malament ella, perquè amb horari de treball té la parella i a l'horari lliure, clar. Pues està lliure.
Sí, millor possible. Teniendo en cuenta... Sí. Digo, el prolongado tiempo que se mantuvo esa relación lo que compromete la imparcialidad y objetividad en el trato a los internos. Hombre,
el que et deia.
Amb aquest un cop de porra no li fotrà. Però no, ell pot ser fiel d'ella, però...
Bueno, ja, però es devia de portar bé.
No l'ha pillat, eh?
Sí que l'he pillat, però l'he esquivat. L'he esquivat.
M'agrada molt. Bueno, aquesta m'agrada molt perquè aquest és dels meus. Diu, detenido el ladrón que consultaba el horóscopo antes de robar. ¿Vale? Diu que això passa... És que jo el miro molt l'horòscop, Ricard. Jo el miro molt.
I que mirava si era dia propicio para
claro,
robar.
Hoy van a pillarte. Ve con cuidado en el trabajo. Tus amigos conspiran acerca de ti. No, pues diu que això ha passat a Nou Barris, aquí a Barcelona.
Això ha passat
aquí? Mossos. Sí. El sargento Eduard Rodríguez ha detallado que los agentes que iban detrás del grupo no salían de su asombro cuando en las escuchas a la red les oían constantes alusiones a la palabra Sagitario, que creían inicialmente que era lenguaje en clave hasta que descubrieron que era el signo del zodíaco que el líder consultaba como oráculo para saber cuándo tenía que actuar.
Bueno.
Y llavors el tío de, pues hoy es un buen día para robar. Sagitario, tus amigos de tierra van a conspirar o vas a hacer buenas alianzas, en fin, el tío se sentía.
Bueno. De totes maneres, m'ha recordat aquell senyor, aquell redactor d'un diari o d'una revista,
sí,
que el van acomiadar i llavors l'últim dia que va fer l'horòscop va dir los sagitarios vais a morir todos.
No, diu Tauro, diu hoy te van a apuñalar. Hoy sí, va dir una cosa així, sí. Va estar bé. Bueno,
però quin trauma, ara que hi penso. La gent que ho llegeix i s'ho creu i li agrada...
Bueno, però això...
Però tu imagina't que llegeixes i ets taure i diu, oi, te van apunyalar. Jo és que no surto de casa.
Jo em foto a riure, a mi.
No, que, tu sí, que, però hi ha llegir, gent que no.
Això va ser llegir entre línies. Perquè, sí, per exemple, hi ha gent que mira l'horòscop i no té ni parella, ni quartos, ni família.
Ja, però...
Vull dir, clar, llavors aquesta gent ni li va ni li ve.
Bueno.
Vull dir, és més com un passatemps que no... Com, és com llegir una novel·la, que no una altra cosa. Però, en canvi, pues, jo què sé, si tu estàs casat de 40 anys i te diu tu mujer se va separar de ti, bueno, pues potser t'ho has de pensar, perquè és poc probable, eh? No? Vull dir, no sé... No se la juguen gaire, tampoc, president.
Uh-huh.
Bueno, vaig llegir aquesta notícia que me va semblar sensacional de la comentada manifestació de 45.000 persones que va haver a Colón. Te recordes?
Sí.
Pues bueno, uns quants
bueno,
diu,
45 dir... segons uns, 200.000 segons uns
bueno,
altres.
Bueno, claro, sí. No, sí, sí, segons uns altres, 3 milions. Però bueno, 45.000, va, deixem-ho així. Diu que aficionados del Cádiz viajaban en autobuses del PP para ir al partido contra el Alcorcón. van aprofitar la vinantesa, com que llavors, perquè a més el PP els hi cabe gratis els autobusos.
Sí, sí, sí.
És a dir, el tio van dir, aquí ha de vindre gent sí o sí. O bueno, repartim bocates o paguem busos. I llavors els del Cádiz van dir, hosti, pues a lo millor ens ho acorda.
Clar, vinga, tots cap als autocars, sí. I després, d'onde vais? Que la manifestació
claro.
És allà. No, sí, anem un moment aquí a veure un partit de futbol
clar,
i ara tornem.
Clar, com que li sortia gratis, us van dir,
en, quina hora, en quina hora sortiu? Que ens doni temps.
Exacte. Llavors, diu que se montaron los autobuses que el Partido Popular y Ciudadanos fletaron para ir a Madrid para acudir a la manifestación de Colón.
Déu-n'hi-do. Escolta, que avui ens hem... Bueno, t'ho farem escura, avui.
Vale.
Tens un acudit?
Sí.
Pues vinga, va.
Lo que no me recordo si l'he contat o no, aquest, eh?
Bueno,
però
va.
Bueno, si l'he contat, pues ya está. Diu que estos son dos amigos que se encuentran y uno le dice al otro, digo, oye, digo, tú sabes mucho de música clásica, ¿no? Digo, sí, ¿eh? Digo, háblame de la quinta de Beethoven. Digo, oye, todos muertos ya.
Bona setmana, Joel.
Bona setmana, Ricard.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, que està amb nosaltres ja el Joan Ramon González. Amb ell ja saps que ja sabeu que parlem de bocins d'història. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Pues molt bon dia. Pues mira, avui ens anem cap al nord, però sense arribar al Pirineu. Ens quedem a la muntanya, supermuntanya de Lleida, que és el Montsec.
Que això és Prepirineu?
Prepirineu.
És Prepirineu, eh?
És la reina del Prepirineu, la serra del Montsec, que és una que tots els excursionistes de Lleida li tenim un carinyo especial.
És maca, el Montsec, eh?
És brutal.
I a més té molts racons, eh?
És brutal, és brutal. Tot el carinyo, sí. El total del Montsec de Rubi, és el que hi ha a la dreta del Ribagorçana mirant-lo des d'aquí. A més, és la vista, si puges a la seva vella, la muntanya que té tan sí. Bé la plana, a davant està el Mont Roig, que normalment no es veu tant perquè és més petitet, el que està sobre de Balaguer. Però el que té tanque l'horitzó és el Montsec. I veus perfectament el congost de Terradets, separant els dos Montsecs, el de Rubies i el d'Ares. El d'Ares potser és el més conegut, perquè és, a més de ser el més alt, és on està, doncs on són, els fan el parapente.
Sí,
i
sí.
Tenen també el centre, l'observatori, i recordem que aquest observatori actualment s'ha aconseguit que el Montsec sigui Starlight, és a dir, que estic reconegut per la UNESCO com un espai protegit per la nit per poder gaudir de les estrelles.
Uh-huh.
I també el Montsec forma part del Geoparc, que també l'any passat la UNESCO va reconèixer tota la zona del Montsec i de la Conca de Tremp com una zona d'especial interès geològic i paleontològic. Però bueno, això potser un altre dia ho podem comentar més calma, perquè crec que també val la pena.
Estava mirant ara una vista d'aquestes de satèl·lit aeri amb certa inclinació.
Sí.
I està ben tallat per, sí. per dos rius, que també són, sobretot per un, on han aprofitat a posar la carretera de Balaguer a Tremp, per entendre'ns.
Sí.
Però es veu... els anys que haurà passat i els litres
sí,
d'aigua que haurà passat allí
per
fer aquests talls al Montsec.
Sí, no, clar, són els dos rius que baixen del Pirineu, sí. El Noguera Pallaresa...
Havien de passar.
El central, i no va parar fins que va fer el Congost de Terradets i que separa els dos grans Montsecs, Torradi, el de Rubies i el de Ares. I l'altre riu, que també és brutal, el Noguera Ribagorçana, que és el que separa l'extrem més occidental del Montsec i que separa ja aquest de l'últim tram del Montsec, que és el menys conegut, que és el Montsec que es diu de l'Estall o d'Aragó, que és el que està allà a les terres aragoneses. Pel costat de Llevant, el Montsec, per la zona de Vilanova de Meià, té un altre congost, però aquest és més petit, que és el Pas Nou, i aquest és el que ja té en tronca a la Serra de Comiols, la Campaneta ja lliga amb unes altres muntanyes. Però els talls més espectaculars són el de Terradets, que és el que es pot fer
sí,
vehicle,
sí.
i el de Montrebei, que aquest Sortosament, bueno, aquest... solament es pot fer caminant encara.
Aquest, sí, sí, aquest és massa famós ja, eh?
És massa famós, potser.
Massa famós, aquest... ho dic sí, per l'afluència de gent, eh?
Sí, sí, està morint d'èxit, potser, sí, probablement, sí, sí, en aquest sentit. I tot i que va haver un projecte, no sé si algú dels oients ho recordarà, que no fa tampoc massa, si no recordo malament, potser farà uns 15 anys, que era fer una carretera per aquí, pel Congost de Mont-rebei. Pujant des de Lleida, clar, en línia recta anar cap a Pont de Montanyana era més ràpid que donar la volta per Benavarri, però per aquests 15 quilòmetres que te podies estalviar, a part que l'obra hauria estat caríssima i brutal, el dany patrimonial que s'hauria fet i ecològic...
Si em demanen l'opinió que acabin la dichosa autovia Lleida a la Vall d'Aran ja,
correcte,
i se soluciona tot, eh? Però correcte, mira...
Perquè, de fet, la curva que fa la carretera de la Vall d'Aran quan surts,
sí,
d'Alfarràs,
sí,
fins a arribar a Pont de Montanyana és degut a que estan aquests congostos...
Saps qui va el Montsec?
El Montsec i,
sí, sí, sí,
i,
exacte,
i el Premontsec, és a dir, i les muntanyes que hi ha abans del Premontsec, perquè abans tens la zona aquesta de lo que seria la Serra de Montclús, i abans de la Serra del Montclús tens la, lo que són les serres aquestes de Monteres i Sant Salvador, i que són ja, també tenen els seus congostos, és a dir, si algú alguna vegada, i com està el pantà de Santana o el pantà de Canelles, i el pantà de Canelles que es pot fer sobretot més navegable amb piragües i demés, es pot veure aquests congostos i l'abrupte de la natura que és allí, que veritablement és un goig poder-los gaudir amb totes les possibilitats que té, pues, anar caminant, o anar en canoa, o anar inclús a Canelles ja un catamaran que també te permet navegar a l'estiu de manera més còmoda, si no vols remar, i que pots gaudir d'aquests paisatges que estan bastant verges. Clar, el problema que tenen és que al ser verges, al fer els embassaments, han destruït les poblacions que hi havia,
perquè
han quedat anegades, i per això són més verges, sobretot el pantà de Santana, que va acabar amb les poblacions com Tragó o com Boix, i que el de Canelles sí que va acabar també amb Blancafort, una altra població, i poca cosa més, perquè d'alguna manera són llocs ferèxtecs i xulíssims que val la pena de visitar i de gaudir. Mm. Però com deia molt bé Ricard, el Congost de Mont-rebei s'ha fet famosíssim perquè quan se va fer el Congost de Canelles es va fer ja un camí tallat a la roca dels propis treballadors del Congost, de la presa, per poder passar per allí. Llavors és un camí d'aquestos espectaculars. Està a la roca vertical, un camí peatonal, per poder passar com molt en cavalleria, i que, de totes maneres, quan puja el canal, perdó, l'embassament a la cota màxima, quedava negat i al final s'ha fet un segon camí, que és el que se practica actualment, també tallat a la roca, i que permet gaudir d'unes vistes espectaculars passant per aquí el Congost, que en alguns punts d'un costat a l'altre no arriba quasi bé a 12 metres la diferència que hi ha de distància, i amb la singularitat de que si vas, però en aquest camí està al costat de Catalunya, però allí el Noguera Ribagorçana, com a molts llocs del seu recorregut, fa frontera amb Aragó. I a l'altre costat, les parets que estàs veient quan vas per aquell camí, el que estàs veient és terra aragonesa. I, de fet, fins i tot, aquest camí ara ha tingut, des de fa 2 anys, un projecte magnífic que va ser fer un pont que creués per allí, sí, pel Congost de Mont-rebei, un pont penjat d'aquests espectaculars, quasi bé com un pont tibetà.
No, és un pont que a mi a casa fa anys que m'hi volen fer passar i no.
Pues de moment no pots passar perquè està tancat i barrat.
Està tancat, mira, quasi millor. Perquè... Igual que aquell tram que està penjat per la paret.
Bueno, és la continuació.
És la continuació, mira, o sigui, no.
Perquè per la part catalana vas pel camí aquest, el problema que tenia era aquest, que per la part catalana hi havia el camí que havien fet els treballadors i després havia fet com una rèplica per poder mantenir la connexió aquesta peatonal. El pont te donava accés, però el pont va directament a la paret. Llavors, per pujar dalt a la cota, hi havia una siga-saga d'un camí penjat molt espectacular, molt aeri. Veritablement, no has de tenir vertigen per passar per aquests ponts.
Però gens ganes de tenir, si no,
I està al costat aragonès, l'altre costat. Llavors, aquest pont ja és trist, perquè al poc de fer-se ja va tenir algun problema de sosteniment. Van saltar alguns dels cargols que l'aguantaven. I va provocar que es fes una aturada que es va reparar de seguida. Després ha estat funcionant, però l'estiu passat ja es va veure que era perillós i s'ha barrat. I de moment, ara últimament, sí que ha hagut el pacte entre el Consell Comarcal de la Noguera i el Consell Comarcal, l'equivalent, que hi ha al costat aragonès, de la Ribagorça Oriental, per pagar mitges la reparació d'aquest pont i que uneixi el que ha de fer les dues comunitats i gaudir d'aquest paisatge magnífic i la gent que no tingui por pues, que passi a l'altre costat i que puguin gaudir perquè això veritablement...
No, jo no ho critico, però jo no ho faré.
Home, de fet, ara inclús estan prohibit el pas, hi ha gent que passa i fins i tot, bueno, llavors sí que dius bueno, potser la seguretat no està aconseguida al 100%. Llavors, és un, per tant, és un punt de vista patrimonial magnífic el concurs de Mont-rebei i la gent que no el conegui, evidentment, l'ha de conèixer un dia o un altre. Millor que ho vagi potser un dia que no hi hagi, per exemple, el dia de la Mona o dies d'aquestos en els que veritablement ja pràcticament i materialment cua, sí. Ha de fer cua.
No, no, sembla estar estrany que ho diguem, però és
veritat,
així. Eh?
És veritat. Inclús, recordo, no sé si va ser fa 2 anys, va haver pues, un petit accident i el problema va ser per desallotjar la persona per tanta gent que hi havia. No? Mm. Per tant, val la pena de gaudir-lo, però a vegades aquests espais que moren d'èxit pues, s'ha de saber també dosificar una mica els accessos. Fins i tot, per la part de Pont de Montanyada, que és on està el pàrquing més fàcil d'arribar, se va ficar a los caps de setmana la possibilitat de tenir un centre d'interpretació que encara no acaba de funcionar, però un pàrquing vigilat pel qual s'ha de pagar, amb la qual podia ser com un element dissuasori, però bueno, el pagament és molt simbòlic, i que aquests diners ajudessin una mica al manteniment a vegades d'aquests camins i d'algun altre element. El concurs de Mont-rebei, per tant, veritablement és una joia natural que cal gaudir-la, cal protegir-la i cal veure-la si no es coneix, però té elements patrimonials des del punt de vista històric també importants. Venint des de la part d'Aragó, a la banda dreta veiem el poble de Xiribeta, hi ha una església magnífica romànica amb una torre de guaita que comunicaria amb altres torres de guaita que hi ha per la part catalana perquè havia aquesta comunicació sobretot pel que és el món sec, que va ser en algun moment una autèntica frontera entre el món cristià i el món islàmic, entre finals del segle XII i principis del segle XI. Però l'altra joia patrimonial que hi ha, i probablement és la més emblemàtica, i és la que d'alguna manera ha estat l'excusa per parlar de Mont-rebei, és la que està al costat de la vall d'Àger, que és l'ermita de la Mare de Déu de la Pertusa. Una joia patrimonialment parlant des del punt de vista de lo que és l'edifici, però sobretot per la seva ubicació. Està autènticament penjada a la roca, a la penya, és un espadat que hi ha...
Però és que, a veure, la seva ubicació, mira, ara estem veient també una... És que era més difícil de posar-la, era impossible. Si la van anar a posar en un lloc que pràcticament no s'hi podia accedir, com el que diu, eh?
Sí. No. I els que la van fer, veritablement s'ha de reconèixer el mèrit de la construcció en unes condicions. Pensem que l'ermita es va fer al segle XI, amb la qual grues i helicòpters, evidentment, no en tenien. És a dir, no. I, per tant, va ser a base d'esforç. No tenim constància de que hi hagués cap accident, però
lamentablement
té mèrit. Però això és una circumstància que passa en moltes ermites, que estan col·locades en llocs inverosímils, però que tenen una gran visibilitat.
Sí.
I és l'element que necessitaven la gent de fer les ermites, per dos motius. Un, que fos un referent del paisatge, però al mateix temps espiritual. Sabien que des del territori podien veure aquella ermita i se podien encomanar a la Mare de Déu que havia allí. I d'alguna manera, quan se puja a les ermites aquestes, doncs també fas un esforç espiritual i a vegades de trobada en la natura i és una mena de vegades d'aquestes penitències necessàries. L'ermita de la Pertusa, per tant, és una joia que està a l'entrada i, per tant, el nom que té de Pertusa és el camí peatonal, comença aquí, d'alguna manera, per anar a Mont-rebei, tot i que Mont-rebei, des de la Pertusa, queden encara com uns 3/4 d'hora de caminar i queden quasi bé uns 3 quilòmetres ben bons de camí difícil, però és una bona entrada i és un bon paisatge d'aquesta ermita romànica, començada a construir al segle XI, modificada al segle XII, l'absis, precisament, és el que destaca més, que és el que es va refer al segle XII, i que té l'element curiós de que té la part baixa més gruixuda i després té un petit retranqueig per fer l'acabament de l'absis semicircular, com toca en aquestes ermites característiques del segle XII. És una ermita que està restaurada ara fa poques setmanes, per tant, gaudeix actualment d'un bon estat de conservació, s'ha reparat la teulada, s'ha fet una restauració molt acurada, i per tant és un element d'aquestos de referència patrimonial, d'aquestes postals icòniques que poden trobar quan s'ha de potenciar el turisme de Lleida, sense cap dubte.
La vista és maca.
És maquíssima.
Bueno, jo ara fa estona que tenim aquí en pantalla fotos fetes des d'allí, evidentment amb, amb el sol correcte i tal, però és igual, la vista és espectacular. És espectacular.
I la gent que li agrada l'escalada, evidentment, la paret de Mont-rebei se poden escalar, però aquí hi ha una via ferrata que des de baix, des del poble de Corçà, que és el poble que està més proper, tot i que pertany al municipi d'Àger, que és el gran municipi que agafa tota la vall, hi ha una via ferrata d'aquestes pues, espectaculars i aèries que permet pujar l'ermita per un camí poc habitual que seria per tot el cingle, perquè el camí també ja és bastant aeri, el camí normalet des d'on pots deixar el cotxe fins allí, seguint tota la carena, però que, en fi, que es pot fer de manera en cura, se pot arribar perfectament. L'ermita és curiosa perquè ja està datada en documentació a l'any 1060 per Andau Mir de Tos, que la va cedir a l'abadia d'Àger, i és curiós perquè al principi el nom que rep no és de la Pertusa, sinó que és el de Espatelam, la mareu d'Espatelam, que Espatelam sembla que ve d'Espadat, és a dir, que ja seria la referència al cingle, a la paret que feia, i era la mare d'or d'aquella que està en aquell espadat, és a dir, que la van fer en aquell espadat al segle XI, però que després va canviar pel de Pertusa perquè és la porta una mica per accedir-hi. De totes maneres, hem de pensar que tradicionalment el camí passaria per baix de l'ermita, el que ara està negat al fer-se l'embassament, i el camí que passa per dalt és des que està fet l'embassament.
Clar, tant, és veritat, és que l'embassament ha alterat aquest paisatge.
Per tant, per entendre-ho de la Pertusa, s'ha d'estar una l'ermita i veure que és com una primera barrera rocosa, com un primer cingle que és està tampant.
És que és així.
Sí, és un cingle que hi ha a un costat i a l'altre i que fa la porta per entrar a lo que seria el vestíbul per entrar al Congost de Mont-rebei. Sí. Per tant, la Pertusa des de baix seria això, una autèntica porta d'accés per la vall. Des de dalt, com se puja ara, a vegades costa d'entendre aquesta denominació.
És veritat, d'aquest punt de vista s'ha d'entendre. El riu, evidentment, n'hi era, perquè per això hi ha el Congost, però no havia l'embassament. Per tant, havia un riu a baix i el camí al costat.
Correcte.
I és veritat, perquè on està col·locada és una paret natural.
Correcte, és una autèntica porta.
I clar, clar, és veritat, l'aspecte que tens, la percepció que tens venint des de baix és totalment diferent a quan vas amb el cotxe pel camí de dalt.
Correcte, totalment.
Si de dalt és, bueno, una curiositat, sí, baix no, és que a més fins i tot visualment et tapava, quan més t'acostaves allí et tapava tota la...
Correcte,
era una porta.
Ara si es vol tenir aquesta sensació s'ha d'agafar la piraigua o
la barca,
catamaran, sí, i veure-la, tot i que com el canal, l'embassament ha pujat uns quants metres, no té tampoc l'espectacularitat i sobretot la porteta que era el pas peatonal que havia baix.
Molt bé, doncs una visita. Home, ara encara fa fred, però bueno, també, jo crec que aquestes coses...
És la millor època per al Montsec.
Per gent sí, però aneu ben equipats. I aquestes coses, ara el que diré, ja sembla un padrí, però no. Si aneu a aquests llocs, aviseu algú que hi aneu.
Això sí.
Que no costa res. Ja ho sé que sembla de persona gran, que no costa res. Escolta, ens n'anem a la Pertusa a passar el diumenge i tal. WhatsApp, que és molt fàcil. I al tornar a la nit, escolta, també hi ha la foto i ens ha anat de conya.
Correcte.
I ja està. Perquè hi ha hagut alguna persona que ha caigut o s'ha fet mal i van sols i que no tinguem un mal de cap, però visiteu i respecteu el territori, que és molt maco.
Ara, i dic el bon temps ara, perquè a vegades a l'estiu fa molta calor al Montsec.
Sí, també tens raó.
Però ara fa fred i evidentment s'ha d'anar preparat. Potser la primavera és la millor època.
Joan Ramon González, com sempre, un plaer. Gràcies, bona setmana.
Bona setmana a tots.
Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. Bon dia a tots els oïdors.
Comencem setmana i, com sempre, obrim la finestra dels records. Que cap on ens porta avui?
Bé, avui anirem cap al Pallars Sobirà, però abans vull saludar a totes les germanetes d'Aitona, a la residència de les germanetes d'Aitona, perquè diu que ens escolten allí. Veus? A la Cunya, tot fent els àpats pels ancians que tenen allí acollits, doncs ja les germanes ens escolten. Per tant, una cordial salutació i lloar aquesta gran tasca que esteu fent, de veritat, reconeguda potser per molts, d'altres potser no la coneixen tant, però des d'aquí una abraçada.
A més, és fàcil seguir-te, perquè ets tan puntual, que o sigui, camí cap a la una, Joan Bellmunt.
Pues, clar. Cap a la una, i ara anirem, després d'Aitona, de saludar Aitona, anirem a Dorbe. Dorbe és un poble del Pallars Sobirà, i tot i que ara torna a recuperar-se, s'està tornant a recuperar, va quedar totalment abandonat. I vam parlar amb l'últim habitant que va marxar. Dorbe, cal dir que es troba a 1.380 metres d'altitud, damunt la riba esquerra de la Noguera Pallaresa, a la Vall d'Àneu. De cavalcadures, ja que la baixada era tan pronunciada que ningú no s'atrevia a fer-la muntat sobre l'animal. En canvi, aprofitant la pujada per anar sobre les bèsties i anar més descansats. No hi ha dubte que poques persones han experimentat un dolor tan profund en abandonar el lloc nadiu com va ser el cas de Joan Orteu. Quan van decidir deixar Dorbe l'any 1981, ell tenia 81 anys i les seves possibilitats de moviment eren ben limitades, fins al punt que el van haver de baixar assegut en una cadira amb uns bastons o uns troncs per sota, portant entre quatre persones la cadira. I quan arribaren al darrer revolt, en què ja es perdia de vista el poble, els va fer parar, i girant de cara cap a aquelles cases que havien vist desgranar la seva vida, va romandre mitja hora en silenci contemplant-les per darrera vegada. Era conscient de que mai més tornaria a veure aquell poble. Diu que dels seus ulls van córrer llàgrimes d'emoció i de record. Després demanà de continuar el camí, això sí, repetim, sabent que mai més tornaria a veure el seu poble estimat. Avui Torbe sembla que es torni a recuperar i tant de bo fos amb força gent i tornés a tindre vida pels seus carrers. I la dita d'avui, Ricard, ens diu: qui molt sopa no dorm assossegat ni rota. No. O sigui que per sopar, lleuger.
Sopa lleuger, i ho corroboro. Gràcies, Joan.
Adéu.
Arribem a la una, senyals horàries, ens informem darrera hora i després obrirem la Nacional 240 i a dos quarts de dues encara ens quedarà temps per parlar d'esports a la radiografia.
És la una, mediodia, en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Arrancamos en Cantabria, el viento está dificultando a esta hora los trabajos para sofocar el fuego en los 20 municipios afectados. En las labores de extinción están participando hasta 700 efectivos entre bomberos y miembros de la unidad militar de emergencias. Hay dos pirómanos identificados, uno de ellos denunciado por sus propios vecinos. Lo más preocupante a esta hora sigue siendo la situación en Ramales de la Victoria. Volvemos hasta allí con la última hora, Gerardo Cisniega.
Y poco a poco va avanzando la mañana y la situación se va normalizando. En estos momentos hay 26 focos activos en Cantabria. Lo peor, como decía, se ha vivido a lo largo de la mañana aquí en Ramales de la Victoria, donde han estado trabajando dos hidroaviones. Todavía continúan tirando agua en algunas zonas de monte, pero parece que la situación, como decimos, se va normalizando y prácticamente aquí está todo extinguido. Es verdad que el tiempo está ayudando, ha desaparecido el viento sur, hay más humedad, se espera lluvia en las próximas horas, pero los vecinos de la localidad están indignados por los pirómanos, que son los que han provocado la mayoría de los fuegos.
Pues mal, pues mal. A mí me parece que le tiene que quitar el ganado a los que han prendido fuego, porque eso supongo que será intencionado.
Que la gente se pasa haciendo fuegos y luego pues los dejan sacar el ganado al monte. Lo tenían que hacer, no prohibirlos y ya está.
Si el tiempo ayuda, desde el gobierno de Cantabria, desde los efectivos de emergencias, esperan haber apagado todos los incendios a lo largo de esta jornada.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias para investigar como terrorismo el asesinato en Burkina Faso del misionero Antonio César Fernández en su tierra natal, en Córdoba. El rey Felipe VI acaba de lamentar la muerte, el asesinato de este misionero salesiano. Ha sido durante la entrega de las medallas al mérito en las Bellas Artes.
Quiero recordar y lamentar el asesinato, el vil asesinato del misionero salesiano Antonio César Fernández, que aunque natural de Pozo Blanco es de Córdoba y que fue asesinado, como saben, en Burkina Faso hace tan solo unos días.
Te cuento también que ya conocemos la primera encuesta difundida por el Parlamento Europeo de cara a las próximas elecciones de 26 de mayo. El PSOE ganaría en España con la fuerte irrupción de Vox. Bruselas, José Luis Concejero.
Sin duda alguna, Vox conseguiría 6 escaños, casi el 10% de los votos. El Partido Socialista, con 16 diputados, ganaría las elecciones europeas, según el primer sondeo que se ha publicado. Muy de cerca, el Partido Popular, con 15 eurodiputados. Ciudadanos crecería considerablemente, llegaría hasta los 12 escaños, y Unidos Podemos se quedaría con 9 europarlamentarios. Llama la atención que el PNV y el PDeCAT, el partido de Carles Puigdemont, se quedarían sin representación en el Parlamento Europeo.
¿Y qué más cosas estaban pasando en este martes, Antonio Raiz, en este lunes?
Avanza la instrucción del caso de Gabriel Cruz, el niño de 8 años que apareció muerto en Níjar, Almería. La defensa de Ana Julia Quezada, autora confesa de la muerte del pequeño, pide 3 años de cárcel para ella por un delito de homicidio imprudente. Esta petición de pena contrasta con la de la Fiscalía. El Ministerio Público solicita para Ana Julia Quezada prisión permanente revisable por el delito de asesinato. Tenemos novedades en una operación contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar. Participan más de 300 agentes de la Guardia Civil. Hay decenas de detenidos. Lo último, según ha podido conocer la cadena COPE, es que los agentes han intervenido dos narcoembarcaderos en Málaga y en Sevilla. Se han practicado más de 20 registros. Y nunca antes un vibrador generó tanto conflicto. En Italia, unos ladrones dejaron este juego erótico sobre la cama de una vivienda a la que habían entrado a robar. El hijo de los propietarios consideró una ofensa que colocaran el vibrador en la cama de los padres y persiguió a los cacos. Abatió a los ladrones y fue condenado a cadena perpetua. Aprovechó la suspensión cautelar de su ingreso en prisión para huir de Italia. Ahora la Policía Nacional le ha detenido en Sabadell, en la provincia de Barcelona, donde vivía con identidad falsa.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid se queja del arbitraje de la final de la Copa de Baloncesto, Corrochano.
No se habla de otra cosa, Marta. Final de la prórroga con jugadas muy polémicas, la falta que no vieron los árbitros de Randall a Singleton y la última jugada entre Tomic y Randall, con revisión de los árbitros en el instant replay, que provocó el enfado de jugadores y directivos del Real Madrid. Pilar Casado, ¿hasta dónde llega el enfado del club blanco?
Es mayúsculo por la jugada que decide el partido, rebote tapón de Randolph, sobre todo porque esta fue revisada en el instant replay y el sistema de videoarbitraje del baloncesto. Más allá de las protestas en caliente tras el partido de la zona mixta, el club blanco, a través de su máximo responsable, Juan Carlos Sánchez, pidió un comunicado público de la Asociación de Clubes de Baloncesto reconociendo los errores arbitrales y que para los colegiados implicados haya sanciones. El club blanco entiende es inadmisible que se cometan errores de este calibre porque además se sienten perjudicados en las dos últimas ediciones de Copa.
Y a esta hora Carlos Sainz estrena su McLaren en Montmeló con la buena noticia, y es gran noticia, de que el coche no le ha dado ningún problema hasta el momento.
Gracias, Corrochano. José Luis, están buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Marta.
Bueno, hoy en El Espejo nos contáis que el pasado sábado ha sido ordenado sacerdote en Nicaragua un diácono valenciano que va a trabajar en una de las diócesis más pobres del país.
Es José Vicente Mora, miembro de una comunidad neocatecumenal de Torrent, y se ha formado en el Seminario Redentoris Mater de Managua. Tras su ordenación, va a trabajar en la diócesis de Siuna, la más pobre de este país centroamericano, con 13 parroquias y solo 20 sacerdotes. Está enclavada en una zona selvática, con núcleos pequeños de población y alrededor de 50 capillas esparcidas por la montaña o a lo largo de los ríos. A veces solo es posible acceder a caballo o en bote. José Vicente entiende que la misión es más urgente que nunca en un país marcado hoy por la pobreza, las rupturas familiares y la división que está desencadenando la actual crisis política y social. Toda esta historia la ampliamos en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Doncs 6 minuts, que tenim ja per sobre de la una. Obrim la Nacional 240. Mònica Carrasco, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard Álvarez.
Però és que he tingut aquí un problema, tècnic i estava apretant el botó que no era, però ho he corregit a temps, eh?
I estaves obrint, què? Cope Múrcia o alguna cosa així. Una salutació als companys de Cope Múrcia.
No tan lluny, eh? Mònica, com ha anat el cap de setmana?
Doncs mira, molt bé.
Sí?
Molt bé, sí. Ha fet bo, bé, no? Bé.
Jo divendres vaig estar en un lloc que em va recomanar i em va agradar molt.
Ah, sí?
Sí.
Bueno, és que no sé si hem d'explicar aquí interioritats. Clar, perquè divendres la gent, a tu no sé si t'ha passat, però els oients que són fidels...
I escolta, on estaves?
Ens han posat falta,
Ens han posat falta perquè divendres ens van convocar
Teníem feina.
A Cope Madrid. I vam estar allà, però després jo vaig anar a fer el guiri.
Clar, però els vam deixar amb molt bona companyia,
sí,
mans del company d'en Cruz, que va acollir a tota l'audiència de Catalunya divendres passat.
Doncs vaig estar al mercat de... Ara no recordo el nom exactament.
De Sant Miguel,
i em va agradar molt, eh?
Clar, home, penso que t'he de recomanar jo coses dolentes.
Em va dir, si passes per allí, vés-hi, em va agradar molt. Escolta, va, històries a part, que avui... De què parlem? Doncs avui parlem de que és un dia internacional i, sí, a més, coincideix avui, eh? Avui 18
avui
de febrer.
Mateix, 18 de febrer és el Dia Internacional de la Síndrome d'Asperger i avui el que volem fer és un exercici una mica també d'ajudar, pot ser algú que ens escolti, que estigui una mica perdut amb aquest tema, però sobretot de donar a conèixer, no? D'aclarir, sí, coses, perquè de vegades potser no sabem ben bé què
és
autisme, és diferent... I avui volem clarificar una mica conceptes.
És que jo crec que és el primer que hem de fer. Escolta, què és això? Com es pot detectar? A què afecta?
Bueno, una mica de tot plegat.
Una mica de tot plegat. Parlarem amb dues persones que en saben força, molt més que tu i jo, Ricard, d'aquesta qüestió. I, de fet, jo tinc moltes preguntes a fer. Aprofito per dir que si els oients volen fer-nos arribar alguna pregunta, ho podem fer també a través del Twitter i del WhatsApp. Recordo el de Tarragona, @copetarragona, o el WhatsApp 672-65-35-34.
I a Lleida, doncs, @copelleida, el Twitter, i el WhatsApp el 664-526-180. 664-526-180. Anava a dir, en qui tindrem? Te'ls presento després, els presentem després. Fem una pausa, va.
És molt curta, eh?
Fem una pausa i de seguida ens posem amb el tema que veuràs que segur que tenim més preguntes que temps.
Segur.
Seguríssim, que això ens passa cada dilluns, això.
Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y John Uriarte.
Gente rara que le habla cosas. ¿Usted conoce gente de esa?
John Uriarte, buenos días.
Yo debo reconocer que hablo con mi escarabajo, con mi coche, que se llama Coco. Cuando subimos cuesta digo, venga, bonito, venga, que tú puedes.
Y usted también le habla.
Yo hablo con mi maceta. Les digo de todo. Chula, guapa, bonita, bueno, las pongo y a
la... De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Atención, atención. En breve, un fuerte seísmo afectará a todo el país. Sigan atentos a esta cadena. Seguiremos informando. Línea directa, 902-123-197.
Iberdrola ha creado la solución definitiva para ahorrar. El plan Elige 8 horas. Ya lo tienen más de 1 millón de clientes como Guillermo Sánchez.
Abres la aplicación de Iberdrola Clientes. Elige las 8 horas que más te interesa para ahorrar y ya está.
Plan Elige 8 horas. Tú decides cuándo pagar menos. Es verde, es digital, es Iberdrola. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ay, tengo la memoria fatal, se me olvida todo.
Si te falla la memoria, toma The Memory. Porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Y ahora para los más mayores, The Memory Senior de Pharma OTC.
Mañana, martes 19, el equipo de Herrera en COPE tiene una cita con la innovación científica. Realizaremos el programa desde ABI, un referente en la investigación de enfermedades graves y complejas. Con ellos hablaremos de la eliminación de la hepatitis C, una de sus 4 áreas terapéuticas. Mañana, en Herrera en COPE, con ABI.
Doncs apa, que ja hi som. Mònica, com que sí. Segur que tenim més preguntes que temps...
Sí, senyor.
Això ja comença a ser un hàbit, un mal hàbit, eh? O un bon hàbit. Que tinguem bones preguntes és que és un bon hàbit.
Això està bé. Això vol dir que el tema interessa. Jo crec que avui el calendari, no?, ens ha coincidit.
Sí, mira.
De fet, fem una mica d'autocrítica. De vegades hi ha temes que només tractem, en general, els mitjans de comunicació, quan és el Dia Mundial o el Dia Internacional, no?, i després la resta de l'any sembla com que no te'n recordes,
sí, no?
I això sí que...
Hi ha molts temes que s'han de portar l'agenda tot l'any.
Avui el tenim en agenda, allò senyalat en vermell, però n'hem de continuar parlant, per això segur que avui surten temes que ens donaran opció a continuar-ne parlant la resta de l'any. Avui és Dia Internacional de la Síndrome d'Asperger, ja ho hem dit abans, i les persones que ens ajudaran a saber-ne una mica més i a entendre una mica millor, no?, doncs són les nostres convidades d'avui. Mm-hmm. Us presento a qui ens acompanya, en aquest cas avui per telèfon, a les comarques de Tarragona. Tenim la Laura Recha, ella és coordinadora de l'associació AsperCamp. Laura, què tal? Bon dia i gràcies.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
Bon dia, Laura. I a Lleida, doncs, està amb nosaltres la Míriam Soler, que és educadora social, experta en educació emocional i també terapeuta de la polaritat. La trobeu a espaitriada.com. Míriam, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Hola, Míriam, gràcies.
Escolta,
hola.
Jo crec que la primera pregunta és, Míriam, Asperger, què és? Què és?
Bueno, com vosaltres heu dit molt bé, és una síndrome, però és una síndrome que ara la trobem englobada a lo que es parla d'espectres autistes, ¿vale? Ara tot aquest tipus de dificultats amb lo que és el desenvolupament d'aprenentatges i amb el sistema nerviós, doncs s'engloben, ja no es tipifiquen de forma individual, com autisme, com Asperger, com síndrome de Rett, sinó que els engloben perquè tots tenen tenen certs punts en comú a l'hora de tenir dificultats, indicadors, que tots pertanyen als mateixos àmbits. Què passa amb Asperger? Doncs que Asperger, per exemple, és un síndrome que costa una mica més amb el temps de poder-se detectar perquè no hi ha un tipus d'indicis físics o fisiològics que puguin donar, doncs això, poder donar indicis d'observació d'aquestes dificultats a nivell d'aprenentatges, perquè normalment són nens o són nois i noies que tenen un nivell de capacitat cognitiva, intel·lectual ordinària i que per tant, les seves dificultats comencen progressivament a mostrar-se amb el que és la seva àrea d'habilitats socials i de relacions personals.
Uh-huh. Veig que és complicat, eh?
És complicat de definir, però jo crec que sí, no?
I de detectar també, veig.
Sí. Sí, perquè és, moltes vegades el que passa és que, per exemple, quan ells estan al medi social, doncs pot ser confús el seu tipus d'actuació i de comportament i de vegades pot donar indicis de que hi ha dificultat a nivell comportamental i que podria, per exemple, englobar-se aquell nen amb una temàtica de trastorn inicial de conducta, però ja més dins de l'àmbit de salut mental. Que moltes vegades això és erroni, val? Perquè el que hi ha al darrere és tot un component del sistema nerviós, però que cal atansar-se i cal poder anar identificant paulatinament.
Mira, li hem demanat això, d'entrada, allò que ens ajudi a clarificar, a entendre, i ens està escoltant la Laura també, de l'Associació Aspercamp. Laura, aquest és un dels principals esculls també, la dificultat de que en general s'hagi explicat bé què és la síndrome d'Asperger?
Sí, nosaltres des d'Aspercamp ens trobem que hi ha moltes persones que s'associen i que han passat per diversos diagnòstics al llarg de la seva vida, no? Uh-huh. Perquè, bueno, ells també van adquirint eines que fa que la diagnosi pues, sigui més complicada i més complexa, perquè ells se n'adonen de les seves diferències i van agafant habilitats com per passar desapercebuts. A més, les noies són persones que encara adquireixen més eines socials i fan que encara siguin més difícils de diagnosticar. I, bueno, a poc a poc sí que ens trobem més professionals que sàpiguin donar amb el diagnòstic encertat, però, bueno, encara anem avançant, però encara ens falta una miqueta per a tenir una miqueta una comunitat mèdica o de psicòlegs que puguin ser diagnosticar correctament a les persones amb la síndrome.
Jo crec que has tocat ara un tema, sí. Laura, si jo o algú que jo conegui crec que pot estar tenint alguna cosa d'aquestes, d'aquesta família, sí. Què faci? On vaig primer? A priori, que sempre em diuen, ves al cap, al metge de capçalera.
Sí, bueno, com explica la nostra companya Míriam, no es tracta d'una malaltia i solen ser les persones o l'entorn familiar o el seu entorn més pròxim que cuida d'aquella persona o que conviu amb ella, que, bueno, que li surt una preocupació o que inclús la mateixa persona se pot autodiagnosticar, per dir-ho d'alguna manera, perquè ells ja se senten que són persones diferents.
Sí, sí.
Llavors, moltes vegades pues, fan cap amb aquest diagnòstic pues, perquè quan són més grans estan amb depressió o amb una ansietat molt gran i, bueno, i fa que tinguin comorbilitats pel fet de que, com que han tingut al llarg de la seva vida dificultats sociocomunicatives, interessos restringits, pues, bueno, que hagin estat fingint molt per encaixar en la societat i després pues, tinguin una ansietat o una depressió o inclús en les noies anorèxia i, bueno, i si donen amb els professionals adequats, llavors ja se podria donar una diagnosi més encertada.
Clar. Mira quina... La Míriam anava fent. Sí. No? Anava dient per sota perquè suposo
sí,
que...
Sí.
Clar, no? És la realitat. I Míriam, tu com a professional també suposo que... La Laura ha dit una cosa interessant, no? Mm-hmm. La mateixa persona es va com tancant més, no? I al final és un mateix potser el que acaba tapant d'alguna manera, no? Els símptomes que poden dir, escolta, potser necessito ajuda.
Sí, bueno, disculpa, les persones en si no ho fan de forma conscient.
No, inconscientment, clar.
Exactament.
Sí, sí. Ah, digues, Míriam.
Res, que anava a afegir una mica que sí, que clar, ells el que van fent és un procés d'adaptació, vale? No és que els processos d'adaptació precisament siguin el seu fort, perquè el tema dels canvis els afecten moltíssim, qualsevol canvi, qualsevol alteració, qualsevol cosa fora de l'establert i de lo que ells poguessin anticipar, són factors ja bastant estressants per a aquests nois o noies, però sí que bé, la supervivència és molt fort i llavors sí que són capaços de desenvolupar estratègies, no habilitats, però sí estratègies, doncs això, doncs per fer el seu dia a dia. Què passa? Que, per exemple, si mirem a edats així més primerenques, que parlaríem doncs, de l'àmbit escolar, per exemple, són nens i nenes que, doncs, que causen molta distorsió a l'aula, alguns, per la sintomatologia, llavors més comportamental, altres no, podrien passar a polaritzar-se i, per tant, tancar-se més i ser nens d'aquests que passen més desapercebuts, que comencen a autoaïllar-se una miqueta més i que, per tant, val, parlem de dos tipus de moviment relacional seu molt diferent, però que poden despistar molt, perquè ja després has d'aprofundir amb més detall, però sí que la majoria dels casos sí que ens els solem trobar més de cara a l'adolescència o preadolescència.
És que allí ja hi ha el canvi.
Sí, o sigui, clar, llavors, hi ha el canvi gran, exacte, hi ha el canvi gran, hi ha el fet que comentava la Laura d'aquest cúmul d'ansietat o d'angoixa que ells al llarg del temps a vegades tenen, i un factor que, per exemple, ens hi trobem moltíssim és el tema de la somatització. D'acord, tal com deia la Laura, de temàtiques depressives i tal, de vegades sense arribar a aquest aspecte ja més profund de davallada emocional, sí que són nois o noies que comencen a tindre molts malestars físics i fisiològics, yeah, que l'origen no és físic, sinó que és més aviat d'àmbit emocional i que després té una afectació més a nivell neurològic, però sí que mostren complicacions, mals de caps, mals de panxes, temes migranyosos, alteracions del son. Clar, tot ho viuen molt des del punt aquest de l'angoixa, i que si estan en un moment personal de més tancament, doncs clar, verbalitzar, comunicar, tot això de vegades costa. I clar, costa perquè els costa poder posar paraula al que senten, perquè aquesta sí que és una àrea en la que ells moltes vegades els costa connectar uh-huh, entre les seues sensacions i emocions a nivell després ja de llenguatge. Hi ha com un tall, val? Tot i que ells puguin ser molt bons amb l'àrea de verbal i de comunicació, sí que els costa poder identificar i fer aquesta connexió. Llavors, clar, aquest és un puntet que amb ells els hi dificulta el tema relacional, clar, tant a dins de família com fora de família.
Ja és difícil explicar a vegades els sentiments, doncs imagina't.
Sí,
clar. Mira, una cosa que vull preguntar també a totes dues, perquè hem parlat, has anomenat el tema de l'escola, jo estava buscant algunes dades preparant el tema d'avui, naixent xifres, a nivell d'Espanya es calcula que hi ha més de 450.000 persones, no?, amb aquesta síndrome. És una síndrome, no és una malaltia, per tant no hi ha no hi ha un tractament com a tal, no? Suposo, Míriam?
No. A veure, és una síndrome perquè el que aprens o el que ajudes també a entendre la família o amb el noi i noi en qüestió és que són unes condicions de vida,
clar,
que realment necessites conèixer-les, saber molt bé com funciones, perquè després també els pots ajudar a tenir estratègies a com afrontar les situacions i com solucionar-les, sobretot. I llavors el que fas és això, viure amb aquests aspectes teus.
Mònica, donar eines, no?
Sí, la Míriam Espaitriada es dediquen també a formar a mestres i a professionals,
amic,
justament per això.
Per això.
Perquè, Laura, jo no sé si en el vostre cas us arriba molta gent a l'associació que diu, bueno, vale, sí, i ara què fem?
Exacte, això, mira, Laura, sí, ho ha dit, els professionals també, no?, sí, en aquest cas, sí. Laura?
Sí. Nosaltres, sobretot, les persones que són sòcies, solen ser persones que tenen la síndrome ja en edat adulta o bé els familiars pels seus fills. Però també ens trobem de que hi ha professionals que de vegades ens demanen una formació en referència al TEA, al TEA del rendiment, que és el que abans anomenava el síndrome d'Asperger, no?, tal com anomenava la Míriam. Llavors, bueno, nosaltres vam tenir la sort de que el Club Lion Reus fa uns anys va fer un sopar solidari al nostre favor, i gràcies a aquests diners, pues, el que fem també és que els centres escolars del Camp de Tarragona que necessitin una formació amb Asperger pues van als nostres professionals de l'associació i els hi podem fer de forma gratuïta al centre escolar.
És importantíssim, no?, la formació en aquest cas del professorat. I Míriam, que tu també ho saps molt bé, no?, que et dediques a ajudar-los, no?, en aquest cas.
És que, a més, si no sempre es pot caure a diagnosticar-ho malament.
Sí, és que realment a nivell de primària, per exemple, bueno, del cicle infantil encara és més complex i moltes vegades no pots fer una mirada en aquest sentit, però a nivell de primària sí, i ja us deia, és bastant confús pel tema comportamental que es barreja. Però sí que a nivell de professorat, clar, és molt útil poder saber aquestes situacions, ni que no sigui amb un diagnòstic ja clar, que normalment diagnòstic clar fins que és cicle superior quasi no s'intenta no fer, sí que deixes tipificat els indicadors amb què tenen, i a vegades parles de aquest infant té indicadors d'aspecte autista i llavors doncs ja ho englobes d'aquesta forma i ja pots fer un tipus d'atenció més específica, però sí que pels professors doncs saber una mica com tractar amb aquell alumne, perquè a vegades hi ha situacions tan senzilles per millorar com saber quines situacions per ells són més estressants i no per evitar-les, per poder donar un condicionant òptim i que aquell infant doncs no entri amb estrès i que després hagi de tindre unes mostres de molta angoixa i que això també repercuteixi amb altres alumnes. Clar. Només això, de vegades, ja reconforta molt a l'alumne i el professor també li dones molta més seguretat, val? Menys preocupació, perquè tens ja una mirada concreta per abordar, no?, amb aquell infant, i sobretot també pel fet de que són nens i nenes amb una gran capacitat sensorial, que això és tant per lo bo com per lo menys bo, no? Ja. Amb el sentit de que són excessivament sensibles a tot lo sensorial.
Laura, vosaltres a l'associació realitzeu activitats no només ja d'informació o formació per a les famílies i pels afectats, sinó per fer una...
Activitats terapèutiques.
Sí, per tenir una millor qualitat de vida, per entendre's.
Sí, nosaltres tenim un equip de psicòlegs que estan formats exclusivament amb l'Asperger, i bueno, i se realitzen tallers individuals i grupals utilitzant la teràpia cognitivo-conductual. També fem esplai terapèutic i, bueno, i també ens engresquem a dissenyar projectes que si tenim subvenció, com per exemple casals d'estiu, o bueno, intentar dissenyar alguna formació prelaboral, pues, bueno, pues, que ens agradaria molt dur-la a terme, sempre de mà de professionals que sàpiguen i que tinguin coneixement de la síndrome d'Asperger.
Clar. Mira, abans, de fet, durant la publicitat, parlàvem amb la Laura, li deia jo, mira, he trobat també unes dades, no?, que deien que les persones amb aquesta síndrome d'Asperger, segons un estudi fet als Estats Units, un 65% de nens i nenes eren víctimes d'assetjament escolar, una xifra que puja al 75% en el cas de la secundària, i em ve a tomb amb el que també ens deia la Míriam, no?, el professorat, la formació és important, no?, per evitar situacions d'estrès, per també ajudar la resta de companys de classe, suposo, entendre moltes vegades. I em comentava la Laura que des d'Aspercamp teniu un projecte a través de la Fundació Repsol també per a treballar a l'hora del pati, no, Laura?
Sí, el projecte s'anomena Patis Actius i, bueno, sobretot perquè persones amb edat escolar, pues al moment del pati, que hauria de ser el millor moment, al moment de descans, al moment més lúdic, no? Pues pot ser que per moltes persones amb aquest diagnòstic sigui potser el moment més complicat del dia. Ja no únicament per ser víctimes de possible assetjament, sinó perquè també és un moment molt desorganitzat. Yeah. I les persones amb Asperger necessiten també unes pautes, al igual que les hores de menjador, no? Que, bueno, són moments pues, que es poden perdre i que, a part, solen tenir uns interessos diferents a la resta de... I, bueno, i dificultats en comunicar-se amb els iguals i, bueno, i que realment no sigui per ells el millor moment del dia, sinó el pitjor.
No.
Llavors, bueno, amb aquest projecte el que hem volgut és donar eines i alternatives de joc als professorats que estan vigilant a l'hora del pati i donin alternatives ja només per a les persones amb Asperger, sinó que hi ha més persones pues, que, bueno, pues, que no són, diguem, com els populars de l'escola, per dir-ho d'alguna manera, no? I que pels motius que siguin queden marginats també. I fa que dinamitzin una sèrie de jocs inclusius a l'hora del pati i que deixem també de banda una mica els dies aquests de pilota, no? Que el que fan de vegades és ocupar molta part del pati i excloure les persones que no vulguin jugar a pilota.
I et dono fe que a les escoles està reduint el tema del futbol.
Sí, t'ho dono fe
perquè jo tinc canalla i protesten perquè diuen que aquest any només ens deixen jugar 3 dies. Dic, home, ja en teniu prou, no?
Per desgràcia per alguns, fa que a poc a poc les escoles també estiguin agafant més sensibilitat.
És que hi ha altres coses. Escolta, Mònica, el tant percent que has donat abans m'ha semblat...
Sí. 63%
semblat
a primària, 75% a secundària.
A la pràctica, pràcticament tothom, com el que diu.
Mira, ens queda un minut, Ricard, que ja ho hem dit abans, que ens quedaríem sense temps, però a mi m'agradaria, abans d'acabar, escoltant també l'experiència que ens exposaven des d'Aspercamp, Míriam, tu com a professional també, és un tema, avui parlem d'Asperger, però suposo que en altres aspectes també es pot això fer extensiu, no? S'ha de treballar des de tantes vessants, a l'escola, però a classe, al pati, a casa, en relació amb els amics, és molt ampli, no?
Totes les àrees que afecten a la nostra vida, per tant, tots els àmbits, si jo tinc aquestes condicions vitals, els mostraré o tenen a veure amb totes les meves parcel·les. Per tant, poder fer un acompanyament, almenys durant un temps, amb tots aquests aspectes i amb una mirada àmplia és el que pot donar més bon resultat. I, sobretot, tenir en compte la família. Moltíssim. Les famílies necessiten saber i entendre com funcionen els seus fills.
Doncs escolta, que així ja està, ja ens hem quedat sense temps. Ja, és una
doncs
pena,
mira,
això.
En això, en ajudar, i també jo crec que els que tenim algú a prop amb Asperger, no? I també els que no, eh? Vull dir, jo crec que entre tots hem de també normalitzar aquestes coses. Avui ho hem intentat una mica. Si tenen dubtes concrets, evidentment a la Míriam, no? A Lleida la poden anar a buscar.
A l'espaitriada.com i busqueu a la Míriam Soler. Escolta, Míriam, que ha estat un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies, igualment amb vosaltres.
Gràcies, Míriam. Ja, les comarques de Tarragona ja saben que tenen Aspercamp. Avui ens ha acompanyat la Laura Retxa. Gràcies, Laura.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia.
Laura. Mònica, que arribem a 2:15.
Ricard, continuem.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Tu seguro te dice dónde está tu grúa en tiempo real desde el móvil y sin necesidad de descargarte una app. ¿Verti o falso? Tú decides. Vente a Verti y tendrás la mejor asistencia en carretera del mercado. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
Hija, cómo me gusta tu casa nueva. ¿Pero no vas a ponerte una alarma?
Sí, cuando terminemos con la mudanza nos ponemos a mirar.
Pues no mires más, que ya me encargo yo. Os la quiero regalar y así me quedo más tranquila.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Equivocarte. Creer que el mejor seguro es el más caro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Cómprate una, dos o 200. Gafas de sol, lentillas, audífonos. Todo el 50% en Vision Lab. Ven a las super rebajas. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Soy Charol Oriente y me encanta cocinar. Por eso valoro la calidad de agua de Osmotic Cero, lo que aporta. Se potencian los sabores de los alimentos porque no hay químicos en el agua. Cocino en menos tiempo. Sobre todo, es cocina saludable que mantiene las vitaminas y proteínas de los alimentos. Aprovecha hoy nuestra oferta 45 aniversario. Vente Osmotics con el 20% de descuento, a pagar en 48 cuotas sin intereses y la instalación gratis. 900-208-208 osmoticcero.com.
Vols menjar bé i variat i no tens ganes de cuinar? El Tiberi de la Roser ho fa per tu. De dilluns a divendres, menú amb 2 plats a 5,95 euros. Els dimecres, oferta de pollastre a 8 euros. El dissabte i diumenge, menú especial de canelons, patates i pollastre a 17 euros. Cada cap de setmana, noves ofertes al Tiberi. Tiberi de la Roser, carrer Acadèmia 15 o 973-28-9520.
Segueix-nos a Facebook, Twitter i Instagram.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Control motor amb els esports.
El Hyundai Kona ha estat escollit millor cotxe de l'any a Espanya 2019. A més, la seva versió elèctrica, amb una autonomia de fins a 449 quilòmetres, és el primer SUV elèctric en rebre aquest premi. Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs apa, que en tenim ja 3 i mig per sobre de la de 2:15, camí cap a les 2, a la radiografia, la nostra tertúlia d'esports. Mai havia donat tants problemes una paraula com m'he donat aquest cap de setmana. Tertúlia, tu. Tertúlia. Això és un problema. Ara us explico per què, però es veu que sí, que és un problema. Cap d'esports del diari La Mañana, Albert Escobar, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I Xavi Pérez, president d'honor de la FECOL. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
O d'honor o...
D'igual.
Honorari, no, honorari no, no?
No, no, no. Honorari és el que pago, president d'honor. Honoraris. Són els honoraris que me costen el futbol per patir.
A veure, bromes a part, bromes a part, perquè hi ha molta xitxa aquest cap de setmana. Per cert, ara estava llegint... és que, a més, aquest cap de setmana m'ha passat coses que no m'havien passat mai, i no tenen, de diferents aspectes. Ara estava mirant el tema de la final de bàsquet, de la Copa del Rei. El Real Madrid se siente perseguido, no descarta nada, hasta abandonar la ACB. Ull, això és un titular capciós, ja entenc.
El primer que ha de fer és abandonar el club. Això és el primer.
Bueno, jo entenc que hi ha errors arbitrals i coses. El que no s'entén és havent càmera i tot.
L'Albert en sap més que jo de bàsquet, però el partit el perd el Madrid i no... Que no es vingui dient tonteries que no pot dir.
Mira, el secretari general de la secció de bàsquet del Madrid, en sala de premsa, surt allà a fer l'estracanada. Per la gent que no ho ha vist, guanya el Barça de 3, hi ha un contraatac de Singleton i Randall li fot una hòstia que és antiesportiva. I això vol dir dos tirs lliures més possessió. Guanyant el Barça de 3, a falta de 11 segons. O sigui, si piten això els àrbitres, s'ha acabat el partit. S'ha acabat el partit. Què passa? Que no la xiulen, continua...
Això no piten ni falta.
No piten ni falta. Siguen, anota 2-1 el Real Madrid, i el Barça a l'última possessió, hi ha un llançament de Tomic amb un tap legal de Randolph, val? I els àrbits donen per bona la cistella. Que s'equivoquen. O sigui, a 11 segons hi ha un atracament a favor del Madrid.
És que es van cobrir de glòria.
I a mig segon hi ha un atracament a favor del Barça.
Una cosa anul·la l'altra.
Què passa? Que aquest senyor del Real Madrid surt en sala de premsa a queixar-se, claro, de lo que a ell li beneficia. I algú li pregunta ja, però és que la de Randolph antes, dice, no, però eso es otra jugada.
Sí, claro, esto es agua pasada.
No, perquè és que l'altre, amb la llei a la mà, no es pot tornar a arbitrar aquella no l'ha pitat els àrbitres, això. No. Però el torno a dir, el partit no ho perd el Madrid per aquesta tonteria.
Ah, no, li aixequen 17 punts i el Barça es fotxin amunt. O sigui, li aixequen 22 punts al Barça.
Faltant 10 minuts, el Madrid guanyava de 16 o de 17 i acaba perdent el partit.
I la pataleta.
Per tant, que no volia buscar-se excuses, i et torno a dir que això és una excusa de mal pagador.
La pataleta aquesta de ara me voy, bueno, aquest estiu era Madrid busca franquícia en la NBA, pues fot igual cama.
Sí, bueno, és igual, el tema de marxa de l'ACB és un tema recurrent, de totes maneres.
Contents perquè un llegat va aixecar la copa, Pierre Oriola, i de frente.
Molt bé. La 1:36 minuts, ara parlarem de futbol, de bàsquet i d'hoquei, però abans crec que és just, bueno, seria molt més comprensible que les dues parts poguéssim explicar, però bueno, com que només estem una part, jo explicaré la meva part, i si algun dia volen, doncs explicarem l'altra. És just que tu que ens escoltes des de casa, des del cotxe, des d'on sigui, i que t'esperes els dilluns a escoltar aquesta... que nosaltres anomenem tertúlia, que és la radiografia. Anomenem tertúlia perquè aquí un servidor li agrada l'esport, però hi entén d'aquella manera. Llavors, jo en el seu moment, quan el Sergi Tor va marxar, ha fet ja 2 anys, que és ell qui entenia d'esports, i també es feia tertúlia amb ell, doncs és quan contacto amb Albert Escobar, cap d'esports del Diari La Mañana, més que res, perquè segur que hi entén més que jo, com s'ha demostrat cada dilluns. I Xavi Pérez, com bon seguidor de l'esport lleidatà, de l'hoquei, del bàsquet i del futbol, que també hi entén més que jo i que està més al, al dia de, del que passa a l'entorn, doncs contacto amb ell perquè vinguin i estiguin com a plantilla, sense contracte, però com a plantilla d'aquesta informació esportiva que fem els dilluns. El Lleida Esportiu, ja sabeu que va canviar d'entrenador farà 2-3 setmanes, aproximadament, 2 setmanes. Contactem amb el club perquè vingui el míster, l'Oliva, perquè vingui i s'assegui aquí amb nosaltres. I, escolta, des del club doncs, ens diuen que per política del club, si és una tertúlia, no pot venir. Jo li explico que jo entenc que d'altres mitjans de comunicació hi ha tertúlies, a la tele hi ha el xiringuito i aquestes històries, que nosaltres no som això, que nosaltres, bàsicament, l'entrevista l'acabaré fent jo, com sempre hem fet, però que tinc els meus 2 assessors, que ja en tenen més que jo, que faran la pregunta intel·ligent de l'entrevista. Si voleu, ho diem així.
No, però...
Però, escolta, el Lleida Esportiu s'ha negat i avui no tenim el míster de Lleida, a més jo crec que era un dia propici perquè, doncs, bueno, perquè hi ha hagut victòria al camp d'esports i tal. Bueno, la història és aquesta. Des de comunicació del Lleida Esportiu ens indiquen que la seva política de club, que pot ser que existeixi, que jo no ho nego, doncs diu això, però jo diria, i ara ja és posar-me en casa d'un altre, que tampoc no... que, escolta, si la política és aquesta, també s'ha de mirar en quin mitjà vas i en quin espai vas i com s'està fent aquest mitjà. Només cal mirar la fonoteca i escoltar el que fem aquí, que aquí no fem carnisseria ni fem espectacle.
No, i és que encara que ho fes, la pregunta és, Gerard Badalejo ha vingut a la tertúlia?
Ha vingut. És que Gerard Badalejo ha vingut.
Jordi Esteve, director esportiu de Lleida, ha vingut a la tertúlia?
També ha vingut. I han marxat contents, perquè sempre s'ha fet el que s'ha dit que es faria.
Per tant, lo de política de comunicació, igual l'han canviat i no ens n'ha massa aventat.
Doncs això.
Però per aquests micròfons, estan jo aquí present, vull dir, ha passat l'entrenador de Lleida Esportiu, ha passat el director esportiu de Lleida Esportiu, ha passat l'entrenador del Força Lleida, ha passat el president de Lleida Llista Blava... Ha passat molta gent, jugadors...
I jo dic el mateix, jo no em poso, ja ho sé que potser d'altres mitjans...
No mosseguem, no mosseguem.
Fan d'altres històries, aquí no, això li diem que... tertúlia perquè... Però al final, aviam, no ho sé, jo...
Però és que jo no crec que sigui un tema d'uns i altres i tal, vull dir, a veure, això és molt fàcil. Tu vols blindar el teu entrenador i no vols que remeni pels mitjans de comunicació? Dis-ho clarament. Escolta, no em dóna la gana passejar a l'entrenador pels mitjans de comunicació. I ja està. Però no m'expliquis política de club, quan... El seu predecessor ha estat aquí i el director esportiu,
sí,
màxima autoritat esportiva del club,
bueno, i el
ha estat aquí, i amb el Xavi, amb mi i amb tu.
I
els mateixos.
I el president en el seu moment, a través de telèfon, perquè sí que és més difícil, però també ha estat aquí amb nosaltres. Bueno,
jo crec que un mal dia el té tothom i en aquest cas...
Espero que buscarem la manera de que pugueu... Jo crec que ens ho mereixem i que puguem escoltar aquí l'entrenador del Lleida.
No, la llàstima és que els oients que es queden sense bueno, tindre...
No, i si no volen venir, doncs escolta que ho diguin. Ei, no, que no volen venir a la radiografia de la COPE, i ja està, no? Almenys parlarem clar.
No m'ha semblat que sigui això, però bueno, és igual, tot podria ser. En fi, he fet aquest aclariment, que crec que és just, i escolta, les portes obertes sempre, sempre. Aquest cap de setmana hi ha hagut 2 equips que feia molts dies que no guanyaven. El Lleida feia 6 jornades que no guanyava i per fi s'ha trencat, perquè ja començava a ser una xifra preocupant. I el Girona també feia molts dies que no guanyava i també ha trencat el malefici. Déu-n'hi-do, quin migdia al Bernabéu, Xavi Pérez.
No, quin cap de setmana. No, cap de setmana.
Però no va bé això de jugar al migdia.
No, home, perquè el nostre és la Champions.
Bé, és igual, bromes a part. El Girona venia molt necessitat.
Bromes a part.
I el Madrid va jugar bé la primera part, però la segona ho va llançar, segons escoltant a Manolo Lama i Paco González.
Pues tenen tota la raó del món. Així va ser, la segona part se van dedicar a viure de les rentes i no és això. I és una llàstima perquè es podien haver atençat a...
Ara sí, ja anem a la part local. Va, camp d'esports. L'entrenador blau reconeix que la primera part tampoc va ser bona,
No.
És que no va ser... Bueno, és que jo diferenciaria... Clar, jo a les 4 de la tarda vaig al club, a la botiga, però aquí no li toca fer de recull pilotes, i vaig sortir a Zotco, vestit de curt, amb els pantalons curts, la samarreta, tal, completament coix. I dic, hòstia, què ha passat aquí, no? Després, Oliva explica en sala de premsa doncs, que es lesiona dissabte. Bueno, jo lesiona dissabte, no, tampoc entenc què feia en pantalons curts. Suposo que igual va fer recuperació, o igual van intentar forçar a veure si podia jugar. Després, el club penja a xarxes les alineacions amb Marc Martínez titular.
Sí.
I l'Speaker canta l'alineació del Levante i està 3-4 minuts en la sintonia aquella de lo, esperant a cantar la de Lleida, i finalment la canta, i la canta amb Calavera titular en lloc de Marc Martínez.
Quan és el rei?
Comença el partit i es compleix l'alineació que havia penjat el club. O sigui, el titular és Marc Martínez. I als 11 minuts, Marc Martínez es lesiona i entra Calavera. O sigui, el que va passar en aquell vestidor, el que va passar, que ho va intentar més o menys explicar, bueno, més o menys no, ho va explicar tal com ho va viure el Juan Carlos Oliva, també és de traca. A lo que vaig és que quan hi ha un entrenador nou, els equips fan una mena de mini-pretemporada express, no? I el Lleida jo crec que prepara el partit d'una manera i a última hora se li cau Zonco i a ultimíssima hora, bueno, no, ja dins de feina, puestos en faena, se li cau Marc Martínez.
No sabem si Zonco es va lesionar a l'escalfament...
No, a l'entrenament de dissabte.
Ah, val.
El que passa que a mi el que em sorprèn és això, que a les 4 el veig, de fet estem allà amb els crios, el veig
bueno,
i dius,
hòstia,
què fot? Suposo. No sé, igual van intentar provar fins a última hora. Però clar, tu l'esquema que planteges durant tota la setmana, el que treballes, molt llargs d'efectius, tampoc anem ara, recordem que no hi ha Alfa, no hi ha Trilles, no hi ha Cano, clar, se te cau. Tot i això, a mi el primer quart d'hora del Lleida, a mi m'agrada. Intentem tenir la pilota, intentem jugar-la, és cert que ells ens creen una ocasió,
una molt clara.
Però és una cantada monumental de Tano, perquè és una pilota aèria que el central l'ha de treure i se la menja, però a partir d'aquí el Lleida, com a mínim, jo per primer cop en molt temps al camp d'esports...
No se veu agobiat.
No, és més, tenim la bola. El primer quart d'hora...
No es veu agobiat.
Exacte, tenim la pilota. Clar, es trenca Marc entre Calavera, i, clar, el 3-5-2 aquest que plantejàvem en atac, en defensa, jo crec que era un 4-4-2, ja es produeix una mena de desgavell i el partit entra en un punt.
Però després de la segona part, quan el Lleida canvia totalment,
clar,
canvia cromos i després canvia posicions de Musta.
I canvia sistema.
Claro.
I ja se'n va al 4-4-2, en Quintero Musta, els dos a cama canviada. Buscant les diagonals.
O sigui, aquí sí que va haver feina d'entrenador.
Sí, a la mitja part. Clar, la feina d'entrenador de dilluns a dissabte es trenca, doncs, a l'entrenament del dissabte en Zonco i al mateix dia partit amb Marc Martínez.
Una cosa que està molt ben feta, que és que el diumenge, la primera part, es veu una manera de jugar, i a la segona, quan veus que ha canviat a la posició de Musta, li dius, algo passa. Sí. El lateral per allí era un coladero.
Sí.
I, per tant, té que canviar-la i ficar el que l'ajudi, perquè si no se li cola en tothom per allí.
El Marc coincideix que la primera acció de Quintero ja és el gol de Musa, i jo crec que això als jugadors també és un esglai, no? Es diu, ja ho hem fet.
Vale.
Evidentment queden 44 minuts,
correcte,
però, hòstia, venim de 6 jornades sense guanyar, d'una primera part que no va acabar de girar rodó...
De moment ens posem al davant,
dius,
al marcador.
A veure, respirem, no? Respirem. I tot canvia. Evidentment, el Levante, doncs, com a filial, és un equip que proposa, que vol tenir la pilota, que vol jugar. Ahir el partit, si acaba 5-5, no passa res,
No,
perquè tant Cárdenas com Pau Torres...
Sí,
van fotre un partidàs, Cárdenas el porter del Levante, o sigui, li treu 4 o 5, tremendes, i Pau Torres, a banda d'aquesta del minut 3, després entra un parell, també en fot una altra vez el Levante...
Sí, un fusell endavant i la tiren fora, exacte, el marcador...
Un altre a Fleming, vull dir, és un partit que pot acabar 5-5. Però bueno, al final, els porters, ja saps que jo tinc debilitat amb aquesta posició,
per
això estan.
Sí, correcte.
Per això estan. Bueno, doncs ahir Pau ho va parar tot.
No, i
el que no va parar ho va fotre el travesso a Flaming.
I Tebenet ho diu, Diu, la primera oportunitat nosaltres la para el porter,
clar,
que per això és Pau Torres, i ho diu així mateix,
Vull dir,
a la roda de premsa, per tant...
Però jo crec que Oliva, que va parlar de dos models, i a Cornellà ja deia que va tenir que utilitzar una tercera via, ahir va tenir que recorrir a una quarta via, no? Per intentar...
Cap dels dos previstos, A o B.
A la primera part, per intentar treure aigua, no? Perquè allò era, diu, mare, és que, quin desastre, no? Vull dir, se me trenca que l'altre no està bé, no giri rodó, uf, què passa? Però en canvi, a la segona part sí que, bueno, va haver un Lleida potser més reconeixible de lo que podrem veure al futur, tot i que amb greus errades... que, mira, el Levante te perdone, però un altre equip igual no te pot perdonar. O sigui, defensivament ahir l'equip, a la segona part...
I després el que es va veure també és que sembla que hi hagi bon rotllo entre els dos estilets de davant.
Bueno,
és el que tenia que ser.
Això és com va, Javi. Goles són amores, com titulem avui al diari.
No, és que, clar, a veure, quan la pilota entra...
Sí, ja saps, després...
Això funciona així. Escolta, qui és el que es posa les ulleres aquestes
del
gol?
Pedro.
Bueno, però...
Això no li va entrar a tarja o no?
No, i és estrany, perquè teòricament...
Sí, tindria que haver tret tarja.
No sé, és que ho he vist a la fotografia i dic... No sé si realment... O sigui, no et pots treure la samarreta, però tampoc et pots posar res al cap que et tapi completament la cara. Ja entraríem a la interpretació.
L'àrbit l'adverteix, però bueno, si és significatiu, doncs que el penal li fan a Ortuño, ràpidament va Pedro, com el xuta Pedro, a l'esquadra.
Xuta bé, eh? Ja no hi ha història.
I a partir d'aquell moment, Pedro no para de buscar Ortuño.
Sí, sí.
De fet, ni fica un parell, que fot dos paradons el Cárdenas, i dius, bueno, però per què? Bueno, pues perquè has marcat, perquè portaves el 22 de desembre sense marcar, perquè a l'esglai aquest de dia m'he tret un pes de sobre, vinga, va, som-hi.
Però un punt, sí. Qui els ha de tirar els penals al Lleida Esportiu?
Pedro.
Bueno, vist lo vist, Pedro.
Qui els tirava, vaja, fins que arriba el problema?
Bueno,
sempre els havia tirat Pedro.
Pedro, menys el dia de l'Ebro, que em van tirar un cada un. Llavors, però bueno, és que els penals, al final... És que també són les sensacions. Jo entenc que el dia de l'Espanyol, doncs Ortuño, doncs havia fet un gol, li fan amb ell el penal, se trobava amb bones sensacions i va dir, venga.
Sí, de totes maneres, jo defenso que hi hagi un ordre de, sí, de dos, tres tios, i que si llavors un se'l vol saltar, li ha de preguntar al número 1. Mm-hmm. Escolta, jo estic bé, tu com estàs?
Sí, però en qualsevol cas, això és parlar del passat, però és no muntar el lío que es va muntar.
Això sí, per suposat.
D'una cosa que la roba bruta la renta.
No, però això t'ho dic, si tens clar aquesta manera de funcionar, doncs ja està. Bueno, Pedro la xuta i la xuta bé.
Xuta i xuta bé. I a partir d'aquí, Pedro no pare de buscar a Juan per donar el gol.
Sí, sí. I sort que guanyem el partit, perquè no ens ho mereixem, perquè comencem el partit estant fora del playoff, eh?
Sí.
Atenció amb el tema, eh?
Bueno, és que l'atenció és màxima, eh?
Perquè ara estem quarts, bueno, estem tercers, però empatats amb el quart.
Mm-hmm. Sí, el Cornellà s'ha quedat fora, cinquè, a dos punts, amb 40, i després ja hi ha un salt interessant fins al Barça, bé, amb 36 punts. Mm-hmm. T'ho dic perquè ja comença a marcar aquests cinc de dalt per quatre llocs.
Bueno, Villarreal... Sembla que començarà a cuesta abajo i sin frenos. Vull dir, no, li costa treure els partits endavant, no guanya, fa més d'un mes que no guanya. Bueno, és la classificació més o menys que hem parlat tota la temporada, no? Aquests sis que són a dalt són els que teòricament no estaran el dia de la jornada 38, seran els mateixos, falta endreçar-los.
Sí, tenim ara l'Atlético Baleares líder amb 46 punts, Villarreal B segon amb 45, el Lleida Esportiu tercer amb 42, l'Hèrcules d'Alacant quart amb 42 també, i el Cornellà que ha passat de la tercera posició a la cinquena amb dues jornades, amb 40 punts de pujar el Barça B, amb 36, i curiosament l'Ebro, amb 35 punts, eh? L'Ebro, si no hagués començat com va començar,
ja ho sé,
que ara això és dir-ho ràpid, però estaria aquí dalt, eh?
Bueno,
i no sé si pot arribar encara.
No, bueno, jo crec que no, vaja. Jo crec que no, perquè a part, vull dir, el que està fent Manolo Gondal té molt mèrit, perquè té molt mèrit,
sí.
però és l'Ebro.
Sí, sí.
És un equip que, igual que el Cornellà, a casa és complicadíssim, i després a fora, clar, quan tu a casa ets molt fort... A veure, les opcions del Lleida de ser campió...
Això ho vas escriure tu,
és
a casa.
A casa. És a casa.
Han de fer tots els punts de casa.
O sigui, a casa s'ha de guanyar tot, i després a fora anar rascant.
Tots els equips igual. Aleshores, te trobes... Si tu vas jugar al Cornellà, dius, com és possible que aquesta gent estiguin en playoff? Perquè és que no juguen a res. No, bueno, sí que juguen a... pilotada hòstia llarga i que la baixi algú, futbol directe, una pilota parada. Però no és un futbol bonic. Però bueno, però tenen un camp i unes condicions que se fan forts allí. Pues a l'Ebro li ha passat una mica el mateix. Li ha costat una mica arrencar, però allò a casa són un balcó de ferro i després a fora, poquet que vagi rascant, doncs és el que et permet sortir de por.
Mira, ara les dades et faran la guitza.
Per què?
Perquè... com a local, l'Ebro és el 16è equip.
Oh, clar, és que la jornada 15 era QE.
16 punts. Clar. En canvi, com a visitant, és el primer.
Bueno, clar.
Hores d'ara, amb 19 punts, eh?
Perquè el que li va costar és precisament, equip nou, entrenador nou, és curiós perquè a vegades passa, li va costar adaptar-se al seu camp.
Uh-huh.
Val? I jo recordo les primeres jornades, que anava rascant fora i a casa no rascava res, però és que a la jornada 15-16 l'Ebro era últim. Sí. Mira les últimes jornades.
Sí, correcte.
A les últimes jornades s'han fet forts a casa, és el que dius, i els ha permès sortir del descens. En el moment que s'han fet forts a casa, han passat de ser últims hasta a la meitat de la classificació.
Ara veurem nosaltres ara què farem al camp de l'últim.
El Lleida és tercer, a les dues, tant a casa com a fora, sí. Per tant, és relativament equilibrat. Proper partit, el que dèiem, és la setmana vinent davant... Bueno, és a domicili, València-Mestalla, que són els darrers, però és un filial.
Diumenge, dos quarts de cinc.
Tenen 24 punts. Mm. A priori és un partit que s'ha de guanyar.
Assequible,
És assequible. A priori, a la pràctica, és un partit que s'ha de guanyar sí o sí, si realment vols optar alguna cosa. Guanya'l bonic o lleig, però s'ha de guanyar, i a la pràctica veurem com va la cosa.
bueno, és un rival que potser s'adapta a les, i un estadi, un escenari que potser s'adapta a les característiques del Lleida, no? És un filial que en teoria també proposa futbol, ha firmat i ha firmat bé aquest mercat d'hivern. Bueno, jo crec que es pot veure per fi durant 90 minuts
futbol.
Un dels dos models de Joan Carles Oliva. Haurem de veure també com evolucionen durant la setmana Zocco i Ivan Martínez.
Clar.
Ah, aquesta és l'altra.
El Marc es va lesionar al minut 11 de 11. La primera part. Del mateix lloc d'on venia o no?
La política de comunicació del club
tampoc hi ha comunicació, bueno,
diu que només fem partes mèdics quan algú passa pel quiròfan.
Vale, o sigui, que res.
Llavors, no tenim ni repajolea idea de lo que té Marc Martínez, de la mateixa manera que oficialment no tenim ni repajolea idea.
I perquè no se dediquen a la política, aquest,
exacte,
aquest club.
De lo que té Cano, que aquesta és l'altra. Que clar, Cano, a lo tonto...
O ja et porta dos mesos,
fa, no, dos mesos no, però un mes et el porta.
Un mes i algo.
Però aquí ningú sap què passa en Cano.
Vale.
Vull dir que tornant a l'inici de la radiografia, sí, 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 de polítiques de comunicació, clar, tenim una política de comunicació aquí molt...
Sí, quina política.
En fi, escolta, l'altre gran protagonista del cap de setmana, canviem ara d'esport, ha estat el Lleida Llista. Jo crec que el Lleida Llista ha fet una bona feina, partit d'anada davant del Nantes de... Això és vuitens, i després d'aquí ja és la Final Four, no?
Quarts.
Ai, perdó, és quarts, i després d'aquí ja és la Final Four, eh? O sigui que és a doble partit, Nantes 3, Lleida Llista 5, és veritat que ens en fan 3, però guanyem, sí. I ara, bàsicament, és el que dèiem, fer la feina a casa.
Sí, però no ens podem adormir,
No, evidentment que no. Evidentment que no, però estem a un partit.
Girona, que el Girona també vam guanyar allí i semblava ja que ja ho teníem tot fet i, però, mare meva, vinc part de patir aquí.
Ara ho tornem a tenir molt a prop, a un partit.
Jo estava al diari,
sí, sí.
I el David l'estava seguint per internet. Hòstia, al minut 3 anàvem 0-2. Feia llibres que deia, gol! Dic, què passa? I vam marcar, dic, collons, però si no han començat, sí. I al cap de veu, gol! Dic, ostres, minut 3-0-2. Dic, bueno, després se van ficar una mica lloc. Ja ho deia l'Albert Folguera, que tot i ser un equip francès, que ja avui té la Lliga Francesa, té 3 jugadors catalans, amb la qual cosa no seria el típic equip francès. Jo no sóc un gran entès en hoquei, eh? Per tant, trasllado el que deia l'Albert Folguera, que és l'entrenador del Llista. I, bueno, al minut 3 sí que es pintava que allò seria una passejada militar,
sí,
com la mitjana del Girona, però després van ficar les piles i aquest 3-5, que evidentment ens converteix en favorits de cara al partit de tornada, clar que sí, per tornar a repetir Final Four.
Un partidet i Final Four una altra vegada, pues que vagi com vulgui, però...
Bueno, però l'hem de treure aquest partit.
Sí, correcte, el que passa que sí, és veritat, ara estem parlant ja molt de què farem després i s'ha de treure.
Però, tot i a risc de ser pesat, estem parlant del Llista, una altra Final Four europea, eh?
Sí, clar. No, per això t'ho dic, eh?
Quants n'hi ha aquí a la ciutat?
I si no surt, s'haurà quedat a les portes, eh? Vull dir, aviam, és un altre gran resultat igualment, eh? Es posin com es posin, eh?
És tremendo. La feina que estan fent, bueno, ho diem cada dilluns, però que és veritat. Vull dir, i ho continuarem dient mentre ho facin, no?
Sí.
És que aquí, quan s'ha de fotre garrotada, foten garrotada. Quan pensem, almenys jo crec que alguna està bé, ho dic, me puc equivocar, evidentment, eh? Però, almenys, la Llista és de traca i mocador. I també hi ha una altra notícia molt bona aquest cap de setmana. Campionat d'Espanya absolut d'atletisme. Campionat d'Espanya absolut.
Antequera,
Bernat Erta, lleidatà, de l'estirpe de l'Oserta, perquè el seu germà Arnau també corre, passa que es va lesionar en un míting a Bèlgica, medalla de bronze.
Caram.
Medalla de bronze.
Com estem,
eh? Era el tercer atleta més jove dels 243 que competien en aquest campionat d'Espanya. Es va colar a la final amb millor marca personal, va fer una última recta que semblava que aixecava el Tardan, vull dir, tremendo. Medalla de bronze, jo crec que històrica, pel Bernat Erta, i un altre lleidatà, l'Eix Porras, que no va poder repetir les bones prestacions de la semifinal, amb el temps de la semifinal, que hagués fet xapa també, l'Aleix, però va quedar quart classificat. I ja es parla dels dos, com a components del relleu 4x400 que ha d'anar al Campionat d'Europa, amb Òscar Usillo i Lucas Boa, que són, bueno, dos monstres de la distància. Però, ojo, i estem parlant de dos xavals de 19 i 20 anys, crec. Sí, poca broma.
Per cert, el Lleida Llista, el partit de tornada... perquè jo he mirat el proper partit de Lliga no és fins al 3 de març. O sigui que jo crec que potser és la setmana vinent, el partit de tornada, o potser l'altra, però no a molt tardar,
No, me sembla que són 15 dies.
Per això et dic, si no és la setmana vinent, l'altra, però no a molt tardar.
El 9-10 de març, me sembla que és.
El proper partit de Lliga és Lleida Llista Alcoi, l'Alcoi és el darrer de la classificació, això serà el 3 de març, a les 12 del migdia al pavelló 11 de setembre, però abans, jo crec que abans hi haurà o abans o immediatament després hi haurà el partit de tornada del, del Lleida-Llista Nantes, que serà a casa, el pavelló 11 de setembre. Si no hi heu anat mai, potser és una bona oportunitat per acostar-te al pavelló 11 de setembre a fer soroll.
Home, és competició europea.
Clar,
és que no som conscients del que tenim. Jo crec que moltes vegades no, no, és que no som conscients del que tenim.
I tant. En bàsquet, el divendres el Força Lleida va donar la cara, però va caure davant del Palència. Palència 81, Força Lleida 77. Mm-hmm. 11 victòries, 11 derrotes i és 11, o sigui, tot 11.
Sí, però ja tenim una escletxa respecte a la zona de descens,
sí,
de 5-6 partits, que jo crec que bueno, no hauríem de patir.
L'únic no risc hauríem és, de patir.
L'únic risc
és quedar-te allí,
no.
És el que t'anava a dir, l'únic risc és arribar a aquell punt de la temporada que et quedes en terra de ningú, que, sí, que mires cap a baix i bo, ho veus tan lluny que no pateixes, i mires cap amunt i ho veus tan lluny
i tampoc,
que
dius, clar,
mare de Déu. I no, bueno, a veure com va, tenim el Massim Fol tocat, també, vull dir, bueno, són problemes, però mira, escolta, el bon inici, es va planificar la temporada per començar com un tiro, van començar com un tiro, i ara que nos quiten el bailao.
No, i encara jo he vist algun partit interessant, d'aquestes darreres setmanes, el que és veritat que se'n guanya un i se'n perd dos, bueno, però es va guanyant, per tant ja és això.
No, però Palencia es va competir, no és una pista fàcil i no és un equip fàcil, eh?
Escolta, que arribem a les dues, m'he guardat un minut pel final per comentar-vos una altra cosa que vaig veure aquest cap de setmana en un camp de futbol, que això ja és l'últim que em faltava per veure. Cadets, futbol 11. Tampoc no cal que diguem el lloc ni l'equip, que és igual. Arbitra una dona, una àrbit dona, val? I hi ha molts comentaris, hi ha jugades polèmiques i tal, i dius, ui, a veure si caurem al fàcil, no? Doncs escolta, sí, vam caure a l'insult fàcil, però per part de tres dones que havia de públic. Això jo no ho havia vist mai.
Noia, molt perillosos.
O sigui, les dones li van dir, noia, dedica't a una altra cosa, vés-te'n a casa.
Jo, com a consumidor de futbol base com tu, i saps que t'ho he dit alguna vegada fora de micro, hi ha molt carcamal suelto.
Ja ho sé.
Però a mi, les majors bronques que jo he vist en un camp de futbol són per part de mares i padrins. Mares i padrins.
No ho diuen més.
Jo he vist un padrí muntar un Cristo...
Però m'entens per on vaig, no?
Sí.
És el tema ja del tema de gènere, en fi.
Bueno, però al final això ja no és qüestió de gènere.
No,
és qüestió d'educació.
És d'educació. Albert Escuer, Xavi Pérez, com sempre, un plaer que esteu aquí amb nosaltres i aneu repetint cada dilluns, que
no, per mi és un plaer. No, però gràcies a la política.